el perquè de tot plegat.
Amb Xavier Salvador, amb Toni Soler, Gemma Calvet, Francesc Marc Álvaro i el professor Josep Soler, i també amb Abel Pierre, president del Consell de l'Advocacia Catalana. Senyor Pierre, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Té davant, en aquests moments, al costat del seu micròfon, el comunicat de la sala de govern d'ahir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Què li sembla?
Bé, és un comunicat que no acabo d'entendre, però per una banda sí que puc entendre que tenen intentar reclamar aquella independència dels propis jutges, per tant, ho trobo bé, i sortir en defensa de la seva pròpia professió, ho trobo bé, però clar, és que hi ha un dret a manifestació i la manifestació que va haver-hi era pacífica. Per tant, això no només ho vam veure ahir davant del Tribunal Superior de Justícia, sinó que ho veiem moltes vegades davant de jutjats, quan hi ha gent afectada, doncs, que hi van allà amb tropa i es manifesten a fora. Una altra cosa seria que haguessin entrat a dintre els manifestants i, per exemple, no haguessin permès entrar la gent o haguessin ocupat l'edifici, però estaven a fora al carrer.
Però aquí el que es discuteix és que qui hi havia la manifestació, que era el govern pràcticament en ple de la Generalitat, un d'ells, per exemple, el conseller de Justícia, Germà Gordó. Això és el que es discuteix.
Sí, però jo discutiria si, per exemple, Germà Gordó hagués intentat parlar per telèfon i dir, escolta'm, què esteu fent, o hagués pressionat, però el fet d'acompanyar a una companya de feina, vull dir, no, jo no trobo pas gens escandalós. Les manifestacions que van fer dient, és que el ministre, si hagués acompanyat, que ho van dir des del Partit Popular des de Madrid, si el ministre hagués acompanyat davant de la sala de govern del Tribunal Suprem, això sortim a tots els telenotícies de tot el món, jo crec que no és comparable, perquè no estem parlant de que hagin imputat per un delicte de sang o per un delicte... Estem parlant que han imputat per un delicte de democràcia.
Quin és el criteri? És a dir, això qui ho decideix? Perquè la gent del carrer ho pugui entendre. Quan es parla de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, val, és un òrgan, però la gent no sap qui hi ha. Qui ho decideix, això? Qui és la persona que diu, escolta, farem una nota pública perquè no volem cap ingerència i perquè tenim la sensació de que volen trencar amb la independència judicial?
Si no estic equivocat, ahir, precisament, ahir tenien reunió de la sala de govern del TSJ. La sala de govern està formada per diversos magistrats, uns quants escollits entre els propis magistrats i uns altres pel càrrec que tenen. Per exemple, doncs, els presidents de les audiències provincials. I ahir, si no vaig equivocat, tenien reunió. Per tant, jo crec que el que van fer va ser aprofitat que tenien reunió, doncs donar resposta, doncs, en una situació de protegir-se ells la seva independència judicial.
Qui presideix aquesta junta?
El president del Tribunal Superior de Justícia, que és la màxima autoritat de justícia a Catalunya.
Val. Quin és el criteri per considerar que una protesta és un atac a la independència judicial o no?
És totalment un criteri subjectiu. Vull dir, no hi ha un paràmetre que puguem dir si fem això ens estem passant aquesta línia vermella. No hi ha cap paràmetre.
Et repeteixo que el que es discuteix aquí és, no, repeteixo, el que es discuteix aquí és si hi ha d'anar o no un govern gairebé en ple a les portes de la Ciutat de la Justícia. Dic això perquè, per exemple, quan el candidat del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, era alcalde de Badalona, va anar a declarar davant del jutge, crec que va ser acusat de relacionar els immigrants amb la delinqüència, i les portes de la Ciutat de la Justícia van estar plenes de seguidors de Xavier García Albiol acompanyant-lo en aquesta declaració. El problema és que, repeteixo, un estem parlant de societat, diguem-ho, civil, i l'altre de societat política.
Sí, però és que és igualment hi ha un dret d'acompanyament, hi ha un dret fins i tot de manifestar-se. És que els propis consellers o gent de govern es poden manifestar, és que no hi ha lloc que ho diguin que està prohibit.
Ahir em deien, bueno, i aquest matí ho he comentat a les 8, és a dir, permeti'm, que vull llegir-ho exactament tal com ho diu aquesta nota, diu, atac directe a la seva independència, censurant el que asseguren que és una estratègia afavorida, dissenyada i encapçalada per representants del govern català. Jo li pregunto, senyor Pia, si un tribunal de justícia considera realment que és una estratègia d'atac directe d'un govern a la independència judicial, això no és delicte?
Per suposat, hauria d'obrir diligències i investigar a veure si realment hi ha possibilitat de delicte. Però és que la politització no ve per les actuacions que està fent ara el Tribunal Superior de Justícia, que està fent el que ha de fer, sinó ve pel fet de presentar-se una querella. Quan es va presentar la querella, l'advocacia catalana es va pronunciar en contra d'aquesta presentació. Nosaltres no ens hem pogut pronunciar en contra de què anés a declarar, perquè és l'acte processal que correspon.
Toni Soler, veig que estàs mirant el senyor Pié i veus que sí amb el cap.
No. Em comparteixo el seu estupor, diguem-ne, no? I la incomprensió davant de tota aquesta mena concatenació de disbarats.
I interpreto això, no pot tenir un efecte bumerang de cara a la declaració demà del president Mas?
És que jo penso que, jo penso que hi ha una part de, del que està passant que ignora que hi va haver-hi tot el moviment d'autoinculpacions. És a dir, ara estava pensant, el que van fer ahir els que van acompanyar i els que vam estar donant suport als imputats és, bàsicament, fer ressò d'aquelles cues que hi van haver-hi i que en cap moment el Tribunal Superior de Justícia va impedir que els ciutadans i les ciutadanes anessin a lliurar aquell acte d'autoinculpació, ho recordeu, no? És a dir, milers i milers. És un context, aquesta causa, que ja s'ha escapat d'una visió purament clàssica i restrictiva del procés penal. És un procés també social, perquè hi ha hagut moltes inculpacions. Per tant, aquí el Tribunal Superior de Justícia ha d'entendre, i amb molta serenor, jo crec que amb molt realisme, i a més, partint del fet que manifestar-se no vol dir qüestionar la imparcialitat. És a dir, al contrari, allà hi podia haver-hi molta gent que confiés en aquest arxiu, moltíssima gent que confiés en un arxiu, i que estava, d'alguna manera, fent ressò de la campanya que es va fer d'autoinculpacions. Per tant, em sembla que s'ha de retornar o demanar a la sala de govern que retornin i a que molta gent hi pot tenir confiança. Hi pot i hauríem de tenir confiança. I comunicats com aquests introdueixen dubtes sobre aquesta confiança.
No, per mi hi ha una operació molt, molt evident i molt greu en un país democràtic, que és convertir un acte de solidaritat amb unes persones en un acte de pressió. I de coacció, diuen, eh? De coacció.
Per això deia que... Clar, I el Pia ha confirmat que això és un delicte.
Giren el sentit de l'acte. L'acte no té el sentit de pressionar els que estan a la sala, que faran la seva, òbviament, sinó que té el sentit d'acompanyar els que entren per declarar. Aquest és el sentit. Dit això, home, anem més enllà. Per què fan aquesta nota? Jo, diguem, la pregunta que ens hem de fer polític és què volen aconseguir amb aquesta nota, perquè ho hem dit aquí, en una primera lectura és evident que la nota el que passa és tirar benzina al conflicte i tirar-la abans de la compareixença, diguem, a la sala del president, que tindrà lloc demà. Per tant, per què ho fan? És intel·ligent? Què es vol aconseguir? Clar, quan aquesta gent fan això, no crec que ho facin. Vaja, els coneixeu més vosaltres, no? Els que sou del món jurídic. No crec que actuïn a cop calent. Per tant, algú ha pensat en algun efecte. Què es vol aconseguir? Per exemple, doncs, hipòtesis. Jo no estic en el món jurídic, ja em direu si m'equivoco. Hipòtesi. Frenar la presència de gent demà acompanyant el president Mas. Però és absurd,
efecte,
no ho frenarà.
Bumerang,
segona, introduir un element, jo crec que complicat en una democràcia, diguem, en una societat oberta, és dir, alerta quan et manifestis perquè tenim la capacitat d'interpretar que la teva manifestació és perillosa per l'Estat. Alerta. Home, alerta, perquè llavors, curiosament, anirem a parar allò que molts denuncien, és a dir, el PP està tot el dia denunciant el Venezuela, no sé què, anirem un model boliviarà per la dreta, diguem, et dirà el poder si et pots manifestar o no en funció de si els agrada el que dius, clar. Tercera, per què un govern no es pot manifestar? Oi que els consellers han sortit a manifestar-se moltes vegades contra el terrorisme, contra la violència de gènere, per què no es pot manifestar un govern quan entén lesionat, diguem, els seus drets, una part dels seus membres? També és molt excepcional que uns membres d'un govern declarin, per tant és excepcional i s'entén que uns membres del govern en solidaritat amb aquests companys de gabinet vagin allà. No, jo preguntaria tant a la Gemma com al nostre convidat quin és el sentit de la nota política, en el fons, que coneixeu el món jurídic, perquè a mi la primera lectura és a dir, és un error perquè tiren benzina al conflicte. Doncs per què volen aconseguir?
Jo crec que precisament ells fan la nota sense ser polítics. Aquesta és la diferència. Clar, ells sense ser polítics fan la nota. Si fossin polítics, aquesta nota segurament no l'haurien fet.
Però la nota fa política.
Per suposat,
no són polítics, però la nota fa política.
Per suposat, perquè és que amb el context que estem, tot s'ha polititzat. Aquest és el problema, aquesta és la situació. Que tot això no deixa de ser política, és una querella política. No és res més que això. Per tant, tot el que es parli sobre aquest tema és política.
Però que la nota és
política.
La nota és política i la nota va en la mateixa línia del que diu el ministre de Justícia i del que diuen determinats titulars en determinada premsa, que és girar l'argument com un mitjó. No és la justícia la que coacciona el govern que va posar les urnes, sinó que és tot un país el que està coaccionant a la justícia. Per tant, em sembla evident que aquest comunicat s'està utilitzant com una arma política. I per descomptat els seus efectes es veuran demà, i a fi es van veure ahir, perquè ahir vam tornar a veure una foto que molts enyoràvem des del 9-N, que era gent de Junts pel Sí, gent de la CUP, però també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i gent de Catalunya Sí que es Pot i d'Iniciativa, junts en defensa dels tres imputats. Per tant, em sembla que han fet un va com una
rosca.
Jo crec que el tribunal el que demana és respecte tècnic. Potser el nostre especialista ens ho podria acabar de perfilar, això. Ells no han interposat la querella, senzillament l'estan veient i l'estan instruint. Crec que estem en fase d'instrucció, no? Ells hauran de decidir si hi ha o no hi ha judici, no? Que serà el següent pas. I després, davant del judici, si hi ha una sentència en un sentit o en un altre. Jo crec que tot el que ara estem dient de que és polític i de que és inèdit aquesta nota, que ho és tan inèdit com que un govern, el de la Generalitat, que és l'Estat també, que és el poder executiu, intenti pressionar davant d'un altre poder de l'Estat, que és el judicial, i davant de la seva independència. Jo crec que és una reacció perfectament defensiva davant d'una situació que és inèdita per tots dos cantons.
Però jo no trobo que sigui cap pressió, És aquí és on crec que hi ha l'error. El fet d'acompanyar a una companya de gabinet, no entenc que sigui cap pressió.
Em sembla tan desagradable com aquell cop, que encara retinc a la memòria, que em sembla que va ser Felipe González, va acompanyar algun dels seus ministres, no recordo si era davant d'una magistratura,
a Barrio Nuevo
i Rafael Vera,
i el van acompanyar entre la presó.
Em sembla tan poc afortunat, justament com això. No sé què pensarà, la senyora esposa del Consell de Justícia, Roser Ubach, que és membre del Consell General del Poder Judicial, que crec que també posava el seu segell amb aquest comunicat. No sé què pensarà. Aquí hi ha moltes contradiccions.
Jo crec que el magistrat Abril i és una persona íntegra, i jo no me l'imagino pressionat perquè hi hagin a fora 10.000 o 100.000 persones manifestant-se.
Jo crec que hi ha una diferència que no és d'un matís, que és molt més important. No és el mateix quan es fa el judici de lo social per un acomiadament col·lectiu, un ERE, hi ha 500 treballadors de l'empresa afectada a la porta, que quan hi ha un govern allà davant. No és exactament el mateix. Crec que són dos poders de l'Estat.
Però és que està imputat,
que s'han de
respectar, el govern. Bueno, per
això mateix potser ha de respectar més la independència de l'altre poder, que jo no dic que com ha de decidir l'altre poder. Dic que s'han de respectar les seves respectives independències.
Però és que el que vull dir és que no hi ha cap falta de respecte. És que és el que hem d'entendre. El fet d'acompanyar fins la porta i no entrar, no hi ha cap falta de respecte. Jo no s'entén d'allà on es veu la falta de respecte. No hi ha cap falta de respecte.
Perdona,
falta
de pressió. Si el govern no hi hagués anat, estaríem dos dient. El govern deixa sol a la Joana Ortega i en el d'allò. Com si la 9-N no fos una decisió col·lectiva i col·legiada del govern català.
És cert, el Xavier ha citat el cas del Vera i Barrio Nuevo, que va ser famós, i no té res a veure amb aquest, perquè era un cas de corrupció. Però també hi ha un cas també de corrupció en què el PP, en ple, va acompanyar en Fabra de Castelló, el conegut corrupte de Castelló, també el va acompanyar fins les portes, i tampoc es va dir res, llavors. Llavors, és la primera vegada, diguem, que un acompanyament, diguem, mereix una nota d'aquest tipus.
Hem criticat moltes vegades aquests acompanyaments. Jo estic d'acord amb el senyor Piedra, que això no és falta de respecte. Perdó, estaves encara...
No, ja està.
Que no és falta de respecte, és una manifestació que és de fet fruit de la llibertat d'expressió, i per tant, ara, un problema estètic jo tinc aquí, i potser amb el tema del conseller de Justícia és on te recau més això. A mi, francament, em fa lleig, una cosa d'aquest tipus, em fa lleig aquests acompanyaments en general en els jutjats. És una cosa que sempre ho he considerat, sigui del cantó que sigui, sigui per el tipus de delicte que sigui, o sigui per la causa que sigui, doncs una cosa que a mi, francament, no m'ho puc mirar amb bons ulls. Ara, dit això, és respectable, en el sentit de que van a donar un suport, una solidaritat, que també es podria donar d'altres formes, i per tant ho entenc perfectament, i crec que... Ara, el comunicat. I ara també és una pregunta, perquè jo voldria que tot això acabés, perquè a mi em dóna la impressió que aquest joc dels disbarats. I a més penso que cada vegada veus més indicis de que tothom es dona compte, i el govern central segur que es dona compte, que tot això no porta res, sinó que a retardar aquesta espècie de situació que, francament, es farà mal a tots, absolutament, el pur retard. I, per tant, jo penso, li pregunto realment a vostè si podria ser, com a locuració, se n'han fet d'altres, com a locuració és dir, escolti, això, aquest cas, no té una altra sortida real i efectiva que el sobreseïment, l'arxiu de la causa. Però, evidentment, tothom pensa que seran acusats, i aquest arxiu i aquest sobreseïment, de debilitat, per alguna forma. I, per frenar això, com a mecanisme d'autodefensa, llencen aquest comunicat una mica per dir... I nosaltres ja ho sabem, que ens està embarassat, però ens resistim a ser impressionats, a ser influïts per el poder executiu. Per tant, ho llencen com a fase prèvia del que... És que no em cap al cap que això pugui acabar d'una altra manera.
És que tècnicament ells han de seguir ara. Tècnicament ells tenen una acusació, i per tant això, si no retiren les dues acusacions que hi ha, perquè hi ha una acusació particular i una de fiscalia, si no retiren les dues, això acaba amb un judici. Així tal qual. I acabarà amb un judici, doncs, amb un jurat que
agafarà... Sí, seria molt diferent que l'arxivessin ja la de la fiscalia. Jo crec que ja el tema canviaria, serien les acusacions particulars que canviaria completament el panorama.
Però presentaran recurs.
Però es pot arxivar.
Sí, però presentaran recurs contra l'arxiu.
Però si es perd el recurs...
Ja estaríem en un altre...
Però si es perd el recurs, no necessàriament hi ha d'haver judici. És a dir, encara hi ha un marge pel sobreseïment.
Per suposat, però és que aquest recurs n'hi ha al Suprem.
A mi per això em preocupa la interacció entre aquesta nota i el fons de l'assumpte. És a dir, i continuo creient en la justícia, jo us he de reconèixer que hi conec el mateix magistrat ponent, hi ha extraordinaris magistrats a la justícia catalana, extraordinaris, i aquí jo crec que la sala de govern no els hi ha fet un favor per mantenir aquesta posició d'arbitri i d'imparcialitat que els ha de protegir. Aquesta nota és un error polític i també
sí,
un error...
Podria ser aquest mecanisme d'autodefensa?
Però és que aleshores tu te n'has d'anar en el teu despatx, fer allò del racó de pensar, estar tranquil i mirar el context, mirar el teu voltant i ser prudent. Allò que deia Aristòtil, no?, de la prudència com a virtut pública. Aquesta és una nota imprudent. És imprudent, perquè no s'havia de polititzar ahir el dia des del punt de vista d'un conflicte entre la ciutadania i la justícia, perquè tothom sap que aquesta és una querella en contra del criteri de la Fiscalia Catalana. Va venir de la Fiscalia Espanyola, i això s'havia de posar en valor ahir. I aquesta nota aigualeix...
La caiguda del fiscal general de l'Estat, recordem-ho.
Sí, sí, la dimissió, sí, sí. I va ser... I aquí s'hi va resistir el fiscal en cap quan havia estat destituït l'anterior. És a dir, estem parlant d'un conflicte polític que s'ha arribat a portar a uns extrems, evidentment, extraordinaris, perquè imputar un govern democràtic no és el més normal en democràcia. Per tant, estem al llindar. I ahir el que calia... era, doncs, aquestes emocions que segurament van viure alguns dels que van propiciar aquesta nota, canalitzar-les, perquè el que calia era molta moderació. Moderació com la que hi va haver-hi en part. No hi va haver-hi cap crit en contra de la justícia espanyola. Jo hi vaig ser... No hi va haver-hi cap crit en contra de la justícia. Hi va haver-hi recolzament i sol·licitud d'arxius, que això és una cosa que processalment es canalitza, a veure si no es pot demanar l'arxiu d'un procediment. És que és un petitum, diguem, absolutament ortodoxa. Per tant, escolta, no, se li diu petitum, no, la demanda de part, i aquí la part, què passa? Que hi ha una part important del poble de Catalunya i el mateix govern que no entén. Pobre de tu que facis la broma, Toni.
No, perquè és molt claríssim. Es va claríssim la broma al papítum.
Ho dic perquè em sembla que molta gent que ens escolta ha d'entendre que hi ha unes regles del joc, que la justícia no pot fer qualsevol cosa. I aquesta nota de... Bueno, aquesta nota li ha posat un segell al procés que podia no tenir. Vull dir, ha sigut l'evidència del segell.
Demà hi haurà la compareixença d'Artur Mas. És a dir, els terminis ara, és previsible quan hi ha... Què pot passar ara, en les pròximes setmanes o mesos? Això ha d'anar ràpid o no?
Jo suposo que en principi haurien d'acabar de fer les diligències que siguin necessàries. No sé si estan pendents de rebre alguna documentació més.
Bé, hi ha la declaració de 5 testimonis en els propers dies, també.
Però, a més, no sé si han de rebre algun tipus d'informe més o algun tipus de valoració més. i si no han de rebre res més, llavors ja tenen tota la causa instruïda, han d'arribar a les conclusions. Llavors han de donar les parts, han de valorar si allò s'arxiva o no s'arxiva, i han d'escoltar el que diu el Ministeri Fiscal, les defenses i l'acusació particular.
Però estaríem parlant de que això se'n va més enllà de final d'any, i per tant sí. ens anem a meitats de l'any que ve?
Bé, potser no tant, perquè el Tribunal Superior de Justícia no és un tribunal que estigui col·lapsat de feina. Per tant, pot anar esbandint.
Escolti, deixa'm fer-li una pregunta que, de bo, jo crec que la gent, quan parlem del cas Palau, per entendre'ns, quants anys fa ja d'aquella confessió pública de Fèlix Millet amb aquell article a La Vanguardia? Quan estem parlant ja d'això? Esteu fent...
L'estiu en farà 6.
Gràcies, Toni, t'hi han arribat des de les catacumbes de l'estudi. A l'estiu en farà 6. Fa 6 anys.
Sí, són situacions que no són normals.
Me'n recordo que el Santi Vidal va dir un dia en frase, no sé si afortunada o desafortunada, que del Juli Solaz, que era l'instructor del cas primer, ara canvia ja un parell de vegades més, que recordar que li va dir que era el jutge Cargol, perquè anava molt lent. Però clar, en fi, tots ho seran, perquè això va molt extraordinàriament lent. I això juga en contra, primer, de qualsevol encausat que hi hagi, de qualsevol imputat que hi hagi, perquè ja directament hem passat d'una fase en què hi havia una presumpció d'innocència i ara ja és una presumpció de culpabilitat de tothom. És a dir, a partir d'un moment que una persona queda imputada és una persona que és culpable, i això ha estat així. I això no ha ajudat a que la justícia sigui... Això ha ajudat a que la justícia sigui extraordinàriament lenta.
És una falta de mitjans molt, molt greu.
Si el problema és falta de mitjans...
Sí, per suposat. Ara imagina't, un jutjat, hi ha un jutge, però hi ha 5 funcionaris que estan instruint la causa, l'estan tramitant, estan fent tots els tràmits. Imagina que en un d'aquests 5 et cau una causa com el cas Palau. Et desborda perquè no només has de fer la feina diària de tot el que tens, de tot el que et correspon, sinó a més has de fer un extra que et desborda. És que imagineu-vos vosaltres que a la vostra pròpia feina us entra un col·lapse de caixes de papers, d'instrucció, de peticions que s'han de fer llocs. És brutal.
I deu haver un superior que digui posem més gent aquí, la traiem d'allà... No, bueno, has d'organitzar les
el
coses,
conseller
no?
De justícia,
o qualsevol empresa, o qualsevol...
És a dir, aquesta és una causa incòmoda. No ens neguem, és una causa incòmoda i la lentitud també ha anat bé, perquè és una causa que afecta, doncs...
Anem bé.
No, a veure, si hem de parlar...
No, si estàs dient que interessa...
Hem de parlar de tot, és sí. A dir, en termes clars, hem de dir que la causa Palau és una causa incòmoda. Incòmoda per molta gent d'aquest país.
Gent que té prou poder com per dilatar-la
d'aquesta manera. No, diu el conseller de Justícia, està dient.
No, dic que els recursos... Mira, hi va haver-hi una dotació de recursos específics per part del departament, que no té diners, també ho hem de dir, no té diners el departament per donar recursos, perquè aquí està fraccionada la competència i justícia, nosaltres tenim que donar als treballadors i, en canvi, els diners ens venen de Madrid. Per tant, no hi ha diners aquí, eh? Això d'entrada. Però el reforç, per exemple, més important hi va haver-hi per la causa de les preferents a Mataró, que també era una causa molt alta, i va haver-hi una decisió de dotar de recursos. Això són decisions que es prenen des de... Jo crec que, efectivament, s'havia d'haver fet un esforç enorme per prioritzar la resolució del cas Palau des del punt de vista judicial, també inclús per credibilitat de certes forces polítiques que estan dient que no tenen res a veure amb el que allà es diu. És a dir, inclús jo dic, ara, quan hi va haver-hi el 27 de setembre, amb gent parlant amb llàstima que això no estigui jutjat, perquè potser molta més gent hagués votat la independència, perquè ens cal una claretat absoluta i una credibilitat absoluta sobre la nostra transparència i la no corrupció a Catalunya. I aquest era una assignatura pendent. I el cas Palau és clar. És claríssim. S'ha de resoldre per via judicial.
M'està dient, Gemma Calvet, que si aquí s'haguessin esmerçat més esforços econòmics o fins i tot esforços de col·locar més gent en la instrucció del cas Palau, això hagués anat molt més ràpid?
Jo això no ho he dit. He dit que les prioritats sobre a on es doten de recursos, tenint en compte que no hi ha diners per pagar-los, perquè no n'hi ha, i hem de partir d'això, tenim uns pressupostos asfixiants, doncs passen per prioritats. I que l'explicació del per què no s'ha jutjat el cas Palau és molt complexa. I que és un cas... I això sabeu que jo, en aquest sentit, no faig càlculs.
Sí, però tu has dit...
Afirmar això, em sembla que és afirmar el que tots en privat hem afirmat a no sé quantes.
Però tu has dit que...
Perdona,
Josep.
És que... Quants jutges ha tingut el cas Palau des de que es va començar a instruir? Quants?
Explica-ho, Tian, explica.
Jo crec que ara van pel sisè, també. Llavors, si cada vegada que ho agafa un jutge ha de tornar a començar, no?, per posar-se al dia, deu ser una mica complicat.
És que és complicat.
Potser hauríem d'entrevistar els cinc anteriors.
I qui pren la decisió d'anar canviant els jutges?
Bé, els jutges tenen dret a canviar de destinació. El que fan és molts marxen. Molts marxen. A vegades busquen destinacions diferents.
Fugen, vols dir?
No, o canvien de jutjats. Canvien de jutjats.
Tu a vegades... Barcelona per Guadalajara, per exemple.
Per exemple.
Gemma, tu estàs dient de totes maneres que l'assignació de recursos és important i aquí hi ha un cert marge per part de la Conselleria de Justícia.
No,
i, per
veure...
tant, d'alguna forma, no. Dic sí. que el que passa potser en aquest cas són part d'aquest judici
no
els que han d'assignar sí. o reassignar recursos.
Jo no, ho desfocalitzaria. Jo, mira, una de les mesures que es van fer per la transparència va ser la dotació de recursos per les causes de corrupció. Això s'ha acordat al Parlament, a més van ser una de les 51 mesures que va prendre també el president, i sobre la valoració de compliment d'aquesta mesura, doncs és relativa la valoració. Per què? Perquè, clar, hi ha una certa discrecionalitat a on dotes de recursos. És evident que la causa de preferents calien recursos, però en els casos en les causes de corrupció política més importants d'aquest país, doncs s'ha de córrer. S'ha de córrer i s'ha de donar el màxim de recolzament, sigui aquesta, sigui una altra.
He d'assignar recursos en un lloc vol dir treure'n d'un altre.
No.
També
és... No,
és que així ho han fet, sí, així ho han fet. Sí, o sigui, del Departament de Justícia hi ha gent que treballava dins del departament i els han enviat a trinxeres.
Però estàs perjudicant altres causes que es retrasen en altres llocs.
És que és un problema endèmic de la justícia.
No hi ha recursos.
La justícia... encara que la gent no s'ho cregui, és una de les potes socials que té un estat.
Ui, tant.
El que passa és que tenim el tema de sanitat i el tema d'educació, que això es prioritza. Però el tema de justícia, quan una persona li afecta, és gravíssim. Llavors, amb aquesta pota d'estat social que és la justícia, la gent no inverteix, però els governs no han invertit.
Però aquest és el problema, per l'executiu és molt poc visible, és molt poc... dona molt, invertir en la justícia dona menys rèdits que invertir en altres coses d'estat de benestar, claríssimament.
Però, en canvi, però si no ho fas, es troba a faltar molt, com en el cas Palau.
Seguríssim, però fixa't que aquest és un altre problema, que una part jo aixecava en l'executiu dient que l'executiu, invertir en justícia li dona poca visibilitat, poc rèdit polític. I aquest és el gran drama.
Però tampoc invertir en Hisenda li dona gran rèdit polític, però sí li dona eficiència en la gestió dels recursos, etcètera.
Perquè genera molts recursos per després invertir en altres coses.
Deixi'm preguntar-li una altra cosa, senyor Pié, per acabar. Com li pot explicar a la gent que hi hagi un sotacarro fa 48 hores a la muntanya amb un juí que amenacin, ja no només periodistes, amenacin gent, com van amenaçar directament, de violència, i que en canvi, i això ningú digui res, i que en canvi, per entrar uns xiulets en un camp de futbol, es demani obrir un procés contra la gent que ha organitzat això?
És difícil d'explicar, però el del camp de futbol en aquest cas és un tema administratiu, i per tant el que posen són moltes, i el tema que va passar a la plaça Espanya, sembla que va ser,
a
Montjuïc, i el tema que va passar a Montjuïc, en aquest cas demanaven que fos un tema penal, i em sembla que hi ha hagut denúncies que les han acabat arxivant. És difícil d'explicar, perquè la gent el que vol és resultats, i aquests resultats és complicat de donar-los, és complicat. No hauria de ser així, No hauria de ser així. O sigui, s'hauria de donar resposta tan contundent en un cas com en un altre, però bueno, no. Ahir m'ho demanaven els vostres companys, m'ho demanaven, i, per exemple, deien sobre tot el tema de l'apologia al franquisme, estaven explicant, i deien, bueno, és que clar, és que el franquisme no està mai condemnat, llavors, per molt que facin apologia, tampoc és una cosa que puguin, que es puguin anar en contra.
Francesc Marc.
Aquest punt m'interessa molt. Vostè en sap, diguem, jo només sóc un aficionat, però m'he intentat, diguem, informar molt de què passa en altres països de la Unió sobre els partits, diguem, considerats probablement, diguem, contraris als mínims dels drets humans i tal. Segurament que vostè ho coneix millor, i la Gemma. Hi ha hagut, va haver a Alemanya, diguem, uns diversos intents de prohibir els partits, diguem, hereus del nazisme. A vegades no va prosperar. Hi va un cas famós que no va prosperar perquè havien estat infiltrats pels serveis secrets de la República, en aquell moment encara federal, i llavors allà hi va haver un problema, diguem, de l'Estat contra l'Estat, perquè els infiltrats d'alguna manera eren acusats, eren, diguem, sospitosos d'haver incrementat l'acció del partit neonazi. Per tant, allò no es va poder legalitzar. Hi ha un debat aquí. Jo li pregunto, en tot cas, en la legislació espanyola, atès que la llei de partits es va fer ad hoc per impedien el joc polític a uns grups que se suposaven part o col·laboradors d'una banda terrorista. Què passa quan el terrorisme el practiquen aquells que no són tipificats com a banda terrorista? És a dir, és terrorisme l'assassinat de Guillem Agulló al País Valencià? És terrorisme les agressions repetides de grups neonazis amb vincles amb partits aquests que van parlar a Montjuïc contra persones per la raça, pel gènere, pel condició sexual, perquè són de partits demòcrates, etc. I, en canvi, no se'ls aplica el principi de la llei de partits. Jo, com a LEC, diguem, en tot cas, voldria un aclariment o sortir de la perplexitat, perquè com més, diguem, intento estudiar la qüestió, menys entenc que allò que és aplicable com a terrorisme a uns grups determinats, fins i tot hi havia el famós Partit Comunista d'Espanya Reconstituït, que era una branca del Grapo, que sí que va ser il·legalitzat per la llei de partits, però perquè això no s'aplica a partits que tenen persones condemnades d'ultradreta directament vinculades amb accions terroristes. És veritat que és un terrorisme que no posa bombes, no utilitza navalles, pals de béisbol, coses d'aquestes, però mata, també. Quina resposta podem donar?
Senyor Pia. És que el problema és la base. No s'ha considerat que aquests partits infundeixin, o sigui, donin terror a la gent. És un tema de base. No s'ha condemnat els 40 anys previs, o sigui, fa 40 anys el que va passar aquí, i per tant no s'ha considerat, per exemple, que el franquisme hi hagués una part de terror. No s'ha considerat que apliqués terror. Per tant, tots aquests no, pesats amb el franquisme...
No considera terrorisme la violència d'ultradreta, senzillament, per resumir,
correcte,
no?
Correcte, correcte.
O sigui, diguem, empaitar un ja senyor... Tens. Pel color de la pell i amb esbàstiques i tal, i matar-lo, o simplement perquè és d'un partit demòcrata o contrari, això no es considera terrorisme.
Aquí no, a correcte. No ser que llavors un jutjat considerés que si fes una interpretació que realment sí que fos terrorista, però com a base, doncs seria uns danys, o serien unes lesions, o serien...
Per tant, tenim un problema de doctrina, i per tant de cultura política.
Clar, tenim...
Bueno, que és el que explica, ara m'afegeixo jo, explica que en prime time a Espanya es pugui fer un programa sobre la neta d'un dictador, cosa que, diguem, a Alemanya seria impossible.
Correcte.
Val, d'acord.
I això lliga amb que demà és la commemoració del 75 aniversari de l'afusellament del Lluís Companys, i que Nacions Unides ha fet dos informes condemnant les polítiques de memòria històrica de l'estat espanyol, l'últim del 2014.
5 minuts i dos quarts d'hora, senyor Belpia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Il·lustrat. Bon dia.